Ralet, 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 pica dinaret.
Bona nit. Comença Ralet, ralet. Un programa variat amb cançons, endevinalles, els contes d'en Pep Tort, la secció de Saps què? De Ràdio Tordera i moltes coses més. A les 8 i 20 minuts escoltareu La veu de les aldees, secció realitzada per als nens i nenes de les aldees Sos de Sant Feliu de Codines, i a les 8 i 30 minuts El conte, explicat per les components de Hi havia una vegada. Vinga, comencem!
Yeah. tots els micos crac, crac, cratant-se. Xisclen i criden, crac, crac, cratant-se. Es pengen i salten, crac, crac, cratant-se. Mira que és divertit.
Anem-nos cap al zoo, zoo, zoo. Qui vols venir? Tu, 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 tu. Anem tots dos, dos, dos. Anem-nos cap al zoo, zoo, zoo.
I dos merdes fa, ah, 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 ah. D'un abric de peix, ah, 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 ah.
No ens acostis tant.
Saps que...
Els tuàregs, també anomenats homes blaus, pel color dels seus vels, són un poble nord-africà d'ètnia Bèber, amb abundant mestissatge de negres sudanesos. Com que viuen entre la muntanya i el desert, han pogut conservar la seva llengua i els costums, que són principalment el nomadisme i la seva manera independent de ser. Actualment es reparteixen pels estats de Malí, Nigèria, Líbia i Algèria.
Jennifer, Juniper.
Jennifer Juniper. Jennifer Juniper. Preciosa i la vull veure, jo l'estimo, m'heu de creure, que és el que fa Jennifer, amor. Jennifer Juniper, Jennifer Juniper, Jennifer Juniper.
Com cada dijous, tenim a punt el Pep Tort, que ens explicarà contes a cau d'orella. Bona nit, Pep.
Bona nit i bona hora.
Com tenim el cont avui?
Avui el tenim a punt.
Sí?
Sí, avui és a punt, el tenim per aquí a la vora, i si voleu us en faig 5 cèntims, amb un 3 i no res.
Doncs sí, i tant.
Que tot va tan de pressa que ja no sé pas què fer.
Ja no saps què fer?
Renoi, tot va amb presses. Vinc del carrer i mireu, va tan de pressa tot que no us ho podeu pas ni imaginar. I pensar que tot ve de tan lluny, però de tan lluny, tan lluny, si voleu, us en faig 5 cèntims de lo lluny que ve tot plegat. Esteu a punt?
Estem a punt, Pep.
Vinga, va. Doncs mireu, avui us volia parlar justament d'una cosa que a mi em va explicar un mestre canari, un mestre de Canàries. Un senyor que es veu que es passava moltes estones escoltant a la gent i escrivint el que escoltava. I diu que una vegada ell estava, doncs, fent un cafè i se li va acostar un avi. No ho devia pas ser tant, quan feia 4 dies que s'havia jubilat. I el va veure amb una mala cara i es veu que li va preguntar: escolta, a tu què és el que et passa? Oh, li va dir, què em passa? Que m'he jubilat i no em tenen pas per res. Mira, és que no em fan ni cas. Em tenen allà un racó, sembla que ni se'm miren. Des de que m'he jubilat, mira, com si no hi fos. I diu que ell, que de comptes en sabia molts, li va dir: com es nota que la paradoxa de la vida tu no la saps pas? És clar que vosaltres també em direu: quina paraula, Déu-n'hi-do, paradoxa. Doncs és que és així, això és el que li va dir. I si voleu, com ell va fer, jo també us ho explicaré. Mireu, diu que li va dir el següent. Li va dir que quan tot va començar, és clar, a cadascú li havien de donar una feina. I quan ho van començar a repartir, diu que el primer que li van donar feina va ser amb el ruc. Amb el ruc des de dalt, qui tot ho organitzava, li va dir: mira, saps què faràs? Tu de sol a sol treballaràs, te'n faràs un tip de treballar, això sí, viuràs 30 anys. Aleshores el ruc, mirant cap dalt al cel, buscant aquella veu, va dir: si ho dieu, jo ho faré. És clar, no puc pas triar, però 30 anys em semblen molts. No podrien pas ser 15, dic jo. Aleshores, sabeu, va ser el gos, el que de cop sentia aquella veu, i sentir la veu que li deia: gos, tu seràs ajagut a les cases, tu no faràs gran cosa, això sí, vigilaràs, menjaràs el que et donin i així t'ho passaràs dia i nit. El gos diu que s'ho va mirar i va dir: home, no em sembla pas malament això de no fer gran cosa, ja em sembla prou bé, i menjar encara em sembla millor. Però quants anys heu dit? No sé si t'ho he dit, però 15 podrien ser. M'ha semblat que ho he sentit. 15, no podrien ser 10? Aleshores aquell senyor que escoltava ja es posava nerviós i li deia amb el mestre canari: escolteu, vinga va, on és la paradoxa? Tranquil, tranquil, que com el Pep l'explica, ell també la va explicar. Mireu, diu que el que li va tocar aleshores va ser el mico, sí, el mico que estava allò amb aquella cara que fa el mico, que tots la coneixeu. Sí, amb aquella cara de mono, aquella monada, aquella cara de mico, esclar. I aleshores la veu sentir, que va dir: escolta, tu aniràs d'un arbre a un altre sense parar, farà riure, tothom de tu se'n riurà, i viuràs 10 anys, és clar. No em sembla pas malament. Això va dir el mico, esclar. Saltar d'un lloc a l'altre, fer riure, uau, m'ho passaré molt bé. Però 10 anys me'n semblen molts, no poden ser 5. I mireu, aleshores li tocà a l'home i a la dona saber quants anys viurien i quina feina farien. I veieu el que passà. Escolteu-ho bé, perquè així diuen que va anar. Es veu que la veu va dir: vosaltres, de tot disfrutareu. El cel, l'aigua, la terra, l'aire, tot, tot és per vosaltres, fins i tot el foc fareu servir. Però és clar, encara que us ho passareu molt bé, 30 anys viureu. És això el que penso jo. Aleshores, l'home i la dona es van mirar i van dir: bé, 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 sí, no, 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 passar-s'ho bé està molt bé, nosaltres manar tot i ser els amos de cel i terra, de l'aigua i el foc, és clar, ens sembla prou bé, però mireu, no podria ser que els anys que el ruc sembla que no vol ens els poguéssim quedar, i els que el gos sembla que rebutja fossin també per nosaltres, i si el mico li semblen molts, que nosaltres també ens poguéssim quedar amb tot aquest temps. I sabeu, diuen que des d'aleshores, i d'això segons sembla, fa molt, però molt de temps, perquè va ser el començament, des d'aleshores ençà, l'home i la dona viuen 30 anys, si fa o no fa, passant-s'ho d'allò més bé. De tan bé que s'ho passen, fins i tot els pares els han de dir a veure si marxen de casa, que ja està bé. I després? Després, és clar, que si m'ajunto, que si hem de buscar pis, que si ja tinc un fill o dos, i ai, renoi, com treballem, com és que hem de treballar per pagar tantes coses que com un ruc de sol a sol no podem pas parar. I després? Després ve aquell moment en què t'has de jubilar. I aleshores, com el gos, això, ajagut, no fent res, anar voltant, prenent el sol, 15 anyets, vés a saber. I encara en passaràs més després, ja quan seràs ben gran, fent com el mico. Sí, això diuen, com el mico, perquè qui no ha vist un avi gran, ben gran, amb aquella carona que es mira el seu net i li fa unes pallassades que dignes d'un mico són, que el nen, jo estic ben segur que encara que no diu res, ell deu pensar: què fa l'avi? Què és el que té? Uau! Quina ximpleria es fa! Hauré de riure, que si no, se'n pot ben bé atabalar. Bé, diuen que la vida és així des de que va començar. Ja ho deia en Bertolt Brecht: roda, roda, la roda del meu molí. Qui l'empeny a tan bon preu? Jo l'empenyo i tu l'empenys, perquè ella no té gens de força. De fet, els indis, a Orient, també ho diuen. Diuen que és la roda del samsara, una roda que no para. Però vosaltres sabeu què us dic? Encara que qui dia passa any empeny, mireu bé com passeu cada dia, i quan torneu a començar, torneu a obrir els ulls de bat a bat. No fos cas que també la vostra roda algú altre li des empentes i la fes anar rodant, i com sempre ha estat així, no s'aturés mai la història. I el que he contat avui també s'ha acabat. I espero que a Cau d'Orella ens puguem tornar a escoltar. Vosaltres a mi, i jo a vosaltres també, si és que algun dia ens trobem a qualsevol lloc.
Doncs fantàstic aquest conte, eh?
Oh, renoi, és que això d'escoltar va molt bé.
Doncs sí.
Dic que si vols explicar històries, has d'escoltar molt. Perquè el que parla i parla i no deixa pas de parlar, poques coses pot explicar.
Doncs fantàstic. I tots aquests contes tenim la sort de que els podem tornar a escoltar tots.
Oh, i tant. Gràcies a què? A la tecnologia del moment.
Això mateix, i tant que sí. On hem d'anar, Pep?
A la pàgina web que en Ramon Cardona, que és el meu webmaster, que així n'hi diuen, és a dir, el meu mestre de la web, el que me la manté, el que hi treballa força, doncs en Ramon Cardona m'hi posa els contes allà, perquè en Moisès, des de Moixiganga, els hi fa arribar, que si no ja m'explicareu com ho faria, eh? La meva pàgina és molt fàcil de recordar. Sempre a les pàgines web hi han 3 B baixes i un punt. I després, el meu nom i el meu cognom tot seguit. Pep Tort. Pep Tort. Comença amb T, acaba i al mig una O i una R. Pep Tort punt com. Com em pots trobar? Doncs punt com, ja està, és ben clar.
És ben fàcil. Doncs sí, senyor, ben fàcil. La setmana que ve ens tornarem a trobar, oi?
Ah, això, si Déu vol.
Doncs esperem que sí.
Vinga, doncs.
Doncs fins dijous que ve. Que vagi bé, Pep.
Bona nit i bona hora.
Bona nit.
Thank you. Hola, sóc la Camila.
Hola, sóc la Eli.
Hola, sóc la Evelyn.
Hola, sóc la Joana.
Hola, sóc la Lorena.
Hola, sóc el Moisés.
La veu del Les a una cridenca.
Muy buenas tardes y bienvenidos. Otro día más con nosotros ha venido a pasarlo bien, a echar un buen rato, una buena tarde. Nuestro amigo Sheriff, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué te cuentas?
Aquí.
¿Aquí? ¿Estás bien?
Sí, muy bien.
¿Alguna novedad que haya pasado esta semana que nos quieras contar?
Que he mirado las noticias y hoy va a llover toda la semana.
¿Toda la semana?
Sí.
¿Te gusta la lluvia?
No mucho.
¿Prefieres el sol?
Sí.
El otro día te pusiste chorreando, ¿no? Venías del fútbol caminando
y...
con el diluvio que estaba cayendo.
Sí.
Y nada, ¿no te gusta, no, esto de la lluvia a ti?
No.
¿Prefieres el sol?
Mucho.
¿Y el verano o el invierno?
Verano.
¿Prefieres calor?
Sí.
¿Sí?
Porque he vivido 12 años en calor.
¿Has vivido 12 años en calor?
Sí.
¿Y prefieres el calor? ¿Y el frío cómo lo llevas?
Bien, pero no me gusta tanto.
¿En Senegal siempre hace calor?
Sí.
¿Nunca hace frío? ¿Nada de nada?
Menos de 10 grados nunca ha habido.
¿Menos de 10 grados? ¿Y estás preparado para llegar aquí a menos 3 o menos 3, 4?
Sí.
Es mucho frío eso.
Sí, el año pasado estaba, pero... hacía frío, pero...
lo llevas aguante, bien, ¿no?
Sí.
Te tapas, te abrigas
y
ya está. Oye, en Senegal, quiero que hablemos hoy de los animales de compañía.
Vale.
La diferencia que hay entre los animales de compañía que podemos tener aquí, como son un típico perro o
sí,
un gato. Ah, por ejemplo, allí, ¿qué animales hay de compañía?
Mono. Hay muchos ricos, tienen leones, tigres.
¿Leones?
Tigres, sí.
¿Y un tigre?
Pero vale mucho para tenerlo a tu casa.
Pero en una jaula, ¿no lo tendrá?
Sí. Y se va, pero no hace nada. Hay tigres. Si el tigre nace, que le llevas desde niño, no te va a hacer nada a ti.
Pero no dejan de ser animales salvajes.
No. Pero algún día, a veces matan, lo ves en las noticias, que matan sus dueños y todo esto, pero la mayoría no hacen nada ya cuando nacen de los... como las personas cuando están desde niño a casa de una persona, no hacen nada la mayoría, pero hay tigres.
Hay que tener mucho sitio, ¿no?,
sí,
para tener un animal así.
Sí.
Pero tenerlo encerrado, ¿no?
No, sale, ¿eh? Ya he visto más de una vez que salen con su tigre como un perro.
Sí, hombre.
Le llevas.
Pero
sí,
de grandes.
Sí.
¿Grandes lo sacan a pasear?
Sí, que sale.
¿Y qué, le ponen bozal o qué?
Sí.
¿Sí?
Sí. No hace nada.
Hombre, no hace nada.
Hace algo, pero ya sabe cosas. Lo dice el dueño, pero no hace nada. Lo que escucha del dueño lo hace.
¿Pero qué hacen? ¿Los compran? ¿Los
compra,
cogen
sí,
en...?
Les compra.
¿Los compran? ¿Pero es legal tener tigres y leones
sí,
en casa?
Sí, te tienen que dar un permiso.
¿Permiso especial?
Sí, para tenerlo.
Y tiene que tener mucho dinero, porque
sí,
eso comerá...
Sí, mucho dinero, por eso.
¿Qué le dan de comer? Mucha carne, ¿no?
Carne.
Oye, ¿y los que tienen monos? ¿Conoces a alguien que tenga un mono?
Yo sí. Al lado de mi casa, donde vivía, ahí, en misma calle.
¿Había uno que tenía un mono?
Sí.
Pero son agresivos los monos.
Sí.
Y también los educan. Les
sí,
enseñan...
los educan.
Y roban los monos, ¿no? ¿O no?
Sí, roban, pero lo que más te cuida a ti, el dueño. Nadie te puede hacer algo.
¿Te cuida?
Sí. Porque él sabe quién no es de la casa, no sé qué, no sé cuánto.
Lo tendrían allí como aquí tenemos a los perros, por
sí,
ejemplo, un poco de
sí,
guardián de la
guardia,
casa, ¿no?
Sí.
El mono te guardaría la casa.
Sí.
¿Pero son grandes o son pequeños? O como
pequeños.
¿Son pequeños?
Sí. Los grandes, sí, ya cuando sean grandes no quieren estar con las personas. Se escapan.
¿Ah, sí? ¿Y dónde van?
Se van a con sus hijos o ya no saben dónde ir, se van a otro sitio. Pero cuando sean grandes ya no quieren estar con las personas.
¿Qué comen los monos? ¿Qué le dan de comer?
Fruta, banana también, lo comen, plátano.
Les encantan los plátanos.
Mucho, sí.
Sí.
Sí. Y le gusta cosas como de pica-pica, de estas cosas, sí. De pica-pica.
¿Cómo de pica-pica? Kikos y
Kikos,
todo eso.
Sí, le gusta. De picar y de estas cosas. Y plátano.
Pero ¿y qué están saltando todo el día por la casa? Sí. De un lado para otro.
Están ahí en tu codo, sentado ahí.
En el hombro.
Sí, en el hombro. Y todo. Hace, es como los perros, como hacen, no coges y todo esto. Como los perros aquí, los monos. Ahí.
¿Y allí perros no, no hay?
No mucho.
No muchos.
Sí que hay, pero no mucho.
Pero la gente no tiene perros en su casa.
Sí.
¿Sí que tiene? ¿Y alguna raza así que hayas visto por aquí de perros? ¿Concreta o no?
No.
¿Son grandes los perros que tienen allí o pequeños? Pequeño. ¿O tienen de todo?
No, hay pequeños y normal, pero grandes como aquí no he visto nunca.
¿Grandes como tienen aquí la gente? No, ¿no?
No.
Oye, me parece muy curioso lo de los leones.
Sí.
Y los tigres. ¿Y algún animal así tan... de este tamaño grande?
No.
¿Elefantes? ¿Sabes si alguien tiene elefantes?
¿Elefante? ¿Quién lo va a tener?
Esto sí que come, ¿no?
Sí. Ahí por día vas a gastar mucho dinero.
Te arruina, ¿no?
Sí, ya. Elefantes. He visto más de... He tocado elefante, pero he ido a otra región de Senegal. Porque yo vivo en Dakar y en Dakar no hay animales.
¿En Dakar no hay?
Sí, es la capital, no hay. Tiene que salir... Y para ir para ver animales, yo he ido ahí a tocar elefante. Tigre le he visto, pero no le he tocado porque este día dice el dueño que estaba nervioso, no sé qué. Que
y no se puede.
No. Y he tocado más de, muchas cosas de animales. Elefantes, leones, que estaba sentado atrás, pero la han hecho así para que no se gire, pero lo tocas atrás, tú estarás atrás.
Yo no sé si me atrevería a tocarlo.
Yo sí. Yo toco.
Pero si una pata tiene que ser como nuestra cabeza, ¿no?
Sí.
Solo la pata.
Es muy grande.
Es muy grande.
Monos sí que le he tocado más de una vez.
¿Monos?
Sí.
¿Nunca te ha hecho nada ningún animal?
No. Ahí no.
¿Caballos hay?
Caballos sí, pero no mucho.
No.
Y ahí... Y yo de niño... He salido de casa para ir, no sé qué, con amigos a jugar fútbol. Y salí y estaban tres perros y me han seguido.
¿Te siguieron los
sí,
perros?
Sí, y desde este día tenía, creo, 2 años y algo. Y estaba corriendo y me han pisado, han ido atrás mío, tenía racas y todo esto. De niño tenía. Y desde este día no lo olvido. Siempre está en... mi cosa cuando veo un perro.
¿Te da
siempre
miedo?
Viene. No me da miedo, pero me da cosa. Me recuerdo la cosa que me hicieron.
¿Pero qué te hicieron?
Me pisaron.
¿Cuando eras pequeño?
Me rascaron la espalda. Tenía muchas cicatrices.
¿Pero te mordieron?
No me mordieron.
No, ¿no? A lo mejor ellos querían jugar contigo. Sí. Y te hicieron daño.
Sí. Y me fui. Tenía 3 años, algo así.
Y eso a ti te da como un poco de respeto, ¿no?
Sí.
Los perros.
Y desde este día ya los perros...
No son muy amigos tuyos. No. Bueno, tú no eres mi amigo de los perros. ¿Y gatos? ¿Hay gente allí que tiene gatos?
Sí, gatos sí que hay. Gatos más que aquí.
¿Más que aquí?
Ahí sí que hay gatos.
Tiene que haber veterinarios también, ¿no? Con tantos animales.
Sí.
Y también los vacunan y todo.
Y todo. En Dakar sí, pero no sé otro sitio. Dakar sí. Porque yo he salido de Dakar una vez.
¿Has salido una vez?
Sí, una vez de Dakar, pero para ir a ver los animales, una vez esto solo. Pero no, nunca he salido de Dakar. Mi madre sí va a hacer viajes a Mauritania, Gambia, a Congo, ahí sí que hay animales.
¿En Congo?
Sí, ahí sí que es uno de los países que tiene más elefantes.
Sí.
Que ahí los matan por año, cuánto... elefantes matan por año.
¿Por qué?
Por venderlo.
Siempre. ¿Para vender?
Sí. Vienen ahí, lo compran, los dientes, para hacer esto. Pero esto si te pillan, es a muerte.
A ver si los pillan a todos, ¿no?
Sí. Les matan por año mucho. En África, en Senegal, los animales más que hay es... caballos, ¿sabes los caballos negro y blanco que tiene esto?
Ahí cebras.
Sí, que hay, sí.
¿Cebras?
Sí.
¿Hay muchas?
Muchas ahí. Uh-huh. En Congo, África del Sur, hay leones también, hay elefantes. Cada, cada país tiene su cosa que tiene más.
¿Con qué animal te quedas de todos?
Yo mono.
¿Con el mono?
Sí.
Es el animal que más te gusta.
Uh-huh. Y tigre.
Mono y tigre. Pues si algún día me paso por Senegal así. A mí me encantan los animales y iré a ver a todos, todos y cada uno de los animales que tenéis allí, ¿vale?
Sí.
Muchísimas gracias, Sheriff. Hasta la semana que viene. Hoy ha tocado animales. Animales domésticos del país de Sheriff, de Senegal.
Mai perdés les meves mans, la meva arada i el meu camp. Si mai perdés les meves mans, m'hauria de treballar. I si mai perdo els meus dos ulls i els meus colors es tornen fum. I si mai perdo els meus dos ulls, no hauré de plorar mai més. Tot perseguint un ombra de lluna, de lluna, de lluna, saltant i ballant damunt l'ombra bruna, de lluna, de lluna. I si les cames perdo jo, no hauré de genollar-me més. I si les cames perdo jo, no hauré de caminar més. I si la boca mai perdés, i si em quedés sense cap dent, i si la boca mai perdés, no hauria de parlar més. Seguiré el llum fidel. Quan vinguin a buscar-me, no miris cap al cel.
Tot perseguint un ombra de lluna,
de lluna, de lluna,
saltant i ballant damunt l'ombra bruna,
de lluna, de lluna.
Tot perseguint un ombra de lluna,
de lluna, de lluna, de lluna, de lluna,
de lluna, de lluna.
Tot perseguint un ombra de lluna,
de lluna, de lluna,
saltant i ballant damunt l'ombra.
Si mai perdés les meves mans, la meva arada i el meu camp. Si mai perdés les meves mans, m'hauria de treballar. I si mai perdo els meus dos ulls i els meus colors es tornen fum. I si mai perdo els meus dos ulls, no hauré de plorar mai més.
Tot perseguint un ombra de lluna,
de lluna, de lluna,
saltant i ballant damunt l'ombra bruna,
de lluna, de lluna. I si les cames perdo jo, no hauré de genollar-me més. I si les cames perdo jo, no hauré de caminar més. I si la boca mai perdés, i si em quedés sense cap dent, i si la boca mai perdés, ui, no hauria de parlar més. Seguiré el llum fidel. Quan vinguin a buscar-me, no miris cap al cel.
Tot perseguint un ombra de lluna,
de lluna, de lluna,
saltant i ballant damunt l'ombra bruna,
de lluna, de lluna,
tot perseguint un ombra de lluna,
de lluna, de lluna, de lluna, de lluna,
de lluna, de lluna.
Avui us explicarem el conte Els colors del desordre. Conte escrit per Michel Piquemal i adaptat per Antonio Cereceda. Els personatges que intervenen són narradora, Montserrat Mariner, alcalde, Conxita Sans, i nen, Susana Reyes. Comencem.
Hi havia una vegada un alcalde que tots anomenaven Tot Ordre. Aquest alcalde havia decidit que cada un dels habitants del seu poble solament podien fer servir un color. El botiguer, el vermell, el mariner, el blau, el jardiner, el verd...
Així, tot està en perfecte ordre.
D'aquesta manera que cada matí la filla del jardiner anava a l'escola amb la seva motxilla verda i la seva bici verda, i el llenyatari sortia de la seva casa marró, agafava la seva destral de color marró. L'alcalde mirava el seu petit poble i somriia molt satisfet. Un dia, la filla del botiguer estava menjant unes cireres ben vermelles i bevent un suc de granadina, quan un preciós ocell groc es va posar a sobre de la seva espatlla. La nena li va deixar picotejar una cirera i aleshores l'ocell es va fer amic seu i va començar a seguir-la per tots els llocs. Era com una bonica taca groga sobre el seu abric vermell. Quan Tot Ordre ho va veure, quasi li dona un atac i va començar a cridar:
«Quin desordre! Quin desordre!»
I es va posar a espantar l'ocell amb el seu ventall. Però l'ocell groc, aquella mateixa tarda, es va tornar a posar a sobre de l'espatlla de la seva amiga. Aleshores, Tot Ordre va reunir a tots els habitants del poble i va ordenar que l'ocell groc anés amb el fill de la perruquera. A canvi, a la filla del botiguer li va donar un peix vermell.
Així tot estarà en perfecte ordre.
Una estona més tard, els nens van fer una altra reunió. La filla del botiguer volia quedar-se amb l'ocell groc. Tots van començar a buscar solucions. A un se li va acudir:
el tapes amb un mocador vermell i l'alcalde no se n'enterarà.
Però la filla del botiguer no volia amagar el seu ocell. Aleshores, la filla del jardiner va dir que ella somiava amb tenir un peix vermell. I la filla del llenyataire va protestar perquè els seus vestits marrons li semblaven molt lletjos. El fill del mariner va dir que ell estava fart de color blau. Així que els nens es van canviar la roba i van descobrir que estaven més guapos amb sabates, amb faldilles, amb pantalons i amb gorres de color diferents. Quan els seus pares els van veure, es van enfadar una mica, però després es van posar a aplaudir. Aleshores, es va aixecar un ventet d'alegria per tot el poble. El mariner li va demanar al perruquer el seu barret de palla i el va convidar a donar un passeig amb el seu vaixell blau. La dona del mariner es va posar una rosa vermella en el vestit. El jardiner va repartir enciams verds entre tots els veïns i per primer cop en la seva vida va disfrutar menjant-se un tomàquet ben vermell. Quan tot ordre els va veure, es va posar vermell de fúria i després verd de ràbia, i la cara se li va tornar blanca com el paper. Per l'alcalde, tot allò era massa. Massa, que alguna cosa va canviar dintre del seu cap. Tot ordre va anar a buscar pots de pintura i es va pintar la roba de tots els colors. I així es va convertir en l'home més alegre i més feliç del poble.
Rock and roll, yeah.
era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt, es trobaven a la platja jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg, volien anar a veure món travessant el mar. Oh, paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Quan hi havia tempesta s'ho arreglaven molt bé, enfilant-se la cua d'en Paf, vigilava el vent. Nobles, reis i prínceps s'inclinaven al seu pas, i quan en Paf es va fer un crit, els pirates van callar. Oh, Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans a conèixer altres jocs pel món que li van agradar tant. Que una nit molt gris i trista el nen el va deixar, i els brams de joia d'aquell drac es van acabar. Oh, Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Plegant el seu llarg coll, el drac es va allunyar. Semblava que estava plovent quan es va posar a plorar. Tot sol, molt trist i moix, el drac es va allunyar, i poc a poc, molt lentament, se'n va tornar al fons del mar. Oh, Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
I recordeu, cada dia de dilluns a divendres, de les 8 fins als 3 quarts de 9, compteu amb programació infantil a Ona Codinenca. Bona nit!